En marxa. Bona tarda, amics i amigues. Tornem altra vegada amb vosaltres, amb el Teatrit de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal i el haiku i la tanka com a disciplina japonesa. I avui farem un especial Sant Jordi. Un Sant Jordi que serà diferent perquè avui plou, ho sento molt. I així posem a l'abast totes les nostres inquietuds. En aquest programa forma part també de la plataforma cultural per potenciar els Premis Literaris Grau Miró. Bé, avui farem una cosa molt especial i començarem per donar pas als dos amics del Cargol Graciós, Carles Telaya i Carme Soriano. I espero que ens expliqueu coses de, per llapar-s'hi els dits.
Bé, ho intentarem. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs, com acostumem a fer, cada setmana nosaltres intentem portar una mica d'actualitat del món de la gastronomia, parlem de activitats que hi ha, notícies al voltant de les fires, tastos, mercats, també productes saludables i receptes que són força interessants i apetitoses. Començarem parlant d'alguna de les activitats que hi ha aquest cap de setmana i ben a prop nostre aquí a Barcelona i arreu de tota la geografia catalana. Cal dir que demà s'inicia la primera setmana Bio de Catalunya. Aquesta és una iniciativa i tota una sèrie de programes i activitats que es donen al llarg de la geografia per donar a conèixer els productes ecològics de proximitat i que són d'horticultura biològica i també doncs, de gestió de la nova pagesia i per conèixer i donar a difondre doncs, tots aquests aliments més saludables. Es fan visites a vinyes, apadrinaments de gallines ecològiques, tallers d'alimentació, horticultura, tot això s'ha aprofitat per commemorar també aquesta primera setmana bio catalana, aprofitant que també aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi, es fa la 20a edició de la Fira de Productes Ecològics Biocultura, on també hi ha tot un ventall de productes ecològics, de consum responsable i també de tot el que envolta té productes d'higiene, de cosmètica, naturals, la protecció a la natura, ecomaterials, mobles, decoració, protegint també la fusta, els arbres, energies renovables, teràpies i medicines complementàries, reciclatge i protecció del medi ambient, turisme rural, cases de repòs i artesania. Bé, un gran ventall que podreu trobar aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona. I parlant doncs, de totes aquestes activitats, també dir, doncs, per exemple, que a Gavà es fa la 60a edició de la Fira dels Espàrrecs, una fira que va néixer fa 60 anys com un concurs on els agricultors mostraven els seus productes autòctons. Ara que també està tan de moda, ja fa 60 anys hi havia aquestes trobades. Bé, una sèrie d'activitats, ja dic, molt diversa. Les jornades de la patata que es fa a Sant Vicenç de Montalt, la Fundació Alícia, que també vetlla i estudia i investiga per obtenir productes i quina relació tenen amb la química i amb la salut, doncs també celebra el 5è aniversari. I bé, el menjar també ens porta a la literatura. Ja que estem a Sant Jordi, cal dir que hem trobat, crec que podem donar a conèixer un petit llibret de poemes que el Miquel Martí Pol va fer, titulat amb diferents poemes, molts d'ells adreçats als nens, a la quitxalla, als petits, perquè els seus gustos, i també relacionats amb menjars, amb productes típics i relacionats amb la tradició de casa nostra. I parlant ara, com dèiem, de la patata, Doncs la Carme té un poema que és força adient.
Que lliga amb la patata.
Que lliga amb la patata, sí, sí. Una de les maneres més tradicionals i més agradables, sobretot pels petits, de menjar patates són les patates fregides. I aquí, doncs, la
I
Carme...
el poema diu: ni eixutes ni humides són bones les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones les bones patates fregides.
Bé, això és del llibre Bon Profit,
molt,
de Miquel
bé.
Martí i Pol. I bé, evidentment, pels més petits, suposo que els plats més atraients són les postres i els dolços. Acabo ja amb tot el que és el ventall d'activitats i fires d'aquest cap de setmana, anunciant que aquest dissabte i diumenge, a Arenys de Mar, es fa la Fira Dolça. Bé, és una fira que vol ser un ventall d'una exposició de la venda de productes de rebosteria, pastisseria, llaminadures, mel i tot tipus de postres, que no només els petits sinó també els grans també ens agraden molt. I en aquesta vessant, en Miquel Martí Pol té uns quants poemes que fan referència a postres, berenars i tots aquests productes també molt nostres,
molt
no? I molt dolços, que la Carme ara en té un que és bastant conegut, crec jo, que
els bunyols.
I
no?
El dels bunyols i el de la crema catalana, que vam passar fa poc, la crema de Sant Josep.
Bueno, això hem de fer país, eh? Això
i tant.
Bueno, doncs, el de la primer fem el de la crema i després el dels bunyols, que a mi m'agrada molt perquè és un rodolí d'aquells molt divertit. La crema quan crema no és bona crema. Cal deixar-la reposar i posar-la a la nevera per fer postres l'endemà. L'endemà fa un tel gruixut que, si se'l toca per sobre, sembla ben bé de vellut. De sota hi ha un mar molt dolç, que fa ben poques onades i agrada a moltes i a molts. La crema, quan crema, no és bona crema. I els bunyols diuen: acompanyats o sols, que bons són els bunyols. Si són ben ensucrats, te'ls menges agrapats. I si no ho són també, que sempre venen bé. Sucats en llet fan clar qualsevol esmorzar.
Això dels bunyols sí que és veritat, eh? Quan comença a menjar bunyols no hi ha qui parli.
No pots menjar-ne un, has de menjar-ne molts.
I seguint amb els poemes d'en Miquel Martí Pol, i sobretot ja dic que aquest llibre en té uns quants, molts adreçats a les postres i a la canalla, també podem trobar el del Flam, que diu així: diu, sempre que a casa fan flam, quin reclam, pels llepafils i pels altres és un am. Quan el porten a la taula, gronxa el plat i li claves la cullera de bon grat. Avis i nens l'aprecien i és ben clar, perquè pel flam no fa falta mastegar.
Boníssim, molt bo. I si volem un parell de molt tradicionals, berenars molt tradicionals, podem fer el poema del pa amb xocolata i del pa amb oli i sucre. El pa amb xocolata diu: un bon tros de xocolata i un bocí petit de pa són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa i la xocolata fa curt, i així el compte de la vella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val, que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar. És veritat. Pa amb oli i sucre diu: el pa amb oli i sucre és un berenar molt antic, eh? Jo fa temps que la meva àvia me'l donava, és veritat. Pa amb oli i sucre, quina pensada, per donar gust a la mainada. La llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte, que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot quedi ben impregnat. I apa, a menjar-se'l, que res no hi ha més agradable de mastegar.
Escolta, hi ha una cosa que abans heu dit i m'ha posat així, bueno, m'ha encuriosit, diu: apadrinar gallines ecològiques.
Sí, sí.
Això, què és això?
Doncs la veritat és, no ho sé exactament, perquè ja et dic, ho he tret d'una llista d'activitats que hi ha Al llarg d'aquesta setmana, entre aquest divendres de demà, 26 d'abril, que comença, fins al proper dia 4 de maig, i bé, és un apunt que dona la notícia, que de la mateixa manera que això es fa a la localitat de la Pera del Baix Empordà. Per exemple, després tenim, com he dit, una visita a vinyes i taller de pintura en vi a Sant Pere de Rodes al Garraf. També hi ha tallers familiars sobre alimentació ecològica a Reus o horticultura biològica a Viladrau. Són algunes de les desenes d'activitats que s'han programat arreu de Catalunya. Apadrinar gallines ecològiques, la veritat és que no sé exactament en què consisteix, i potser ho haurem d'esbrinar. Potser dijous vinent encara som a temps de trobar informació i explicar exactament què és això, perquè fins al 4 de maig, ja dic, hi ha tota aquesta sèrie d'activitats al llarg de la geografia catalana. Bé.
Home, a mi se m'acudeix que pots pagar-li el menjar,
sí,
no?
Home,
i al cap
això
del temps te la donen, no? Algo així, no sé, se m'acudeix a mi, no,
millor és, si és una gallina ponedora, doncs sí.
Per exemple?
Li pagues el dia el menjar i després
i et donen els ous,
sí,
potser
sí, sí.
El millor potser és això, sí. Però si has d'agafar el trenc per anar-los a buscar, no sé.
Sí, clar, això suposo que ja serà per la gent que viu a les rodalies, no?, de la Pera, allà al a l'Empordà, perquè si hem d'anar gaire lluny aquests ous sortiran una mica cars. Però bé, i a veure què més. Mira, acabem, la Carme ens ha llegit el pa amb xocolata i el pa amb oli i sucre, i ja per acabar la trilogia de poemes amb pa farem el del pa torrat amb mantega. Que diu: el pa torrat i la mantega solen anar sovint plegats, i ens el mengem de bona gana, molt més si som ben ensucrats. Tenen un gust que en barrejar-se resulta encara més plaent. Tant és així que cada dia en menja arreu qui sap la gent. Per esmorzar van de primera, i ja no cal dir per berenar, i a totes hores sempre donen plaer complet al paladar.
I tant, la mantega es desfà sobre del pa, i sí, el sucre, genial, genial.
Això és un postre.
Genial.
És un postre, això, eh?
Sí, sí, igual que la xocolata desfeta, que també és molt nostra, i diu així: espessa i lluent, tothom se la menja, ai, a crema dent. En xicra o en tassa, prou que ho diu la gent, mai no n'hi ha massa. Si podem sucar galetes, si poden sucar galetes, melindros o bé un tros de pa. És bon al matí i quan s'hi berena, té un gustet molt fi. Espessa i lluent, tothom se la menja, ai, a cremadent.
Bé, també molt bo.
Una xocolata. Però, també.
També podem berenar salat.
Sí, també, eh? També.
I llavors tenim un poema del pa amb tomàquet, perquè també no cal tot dolç, no cal tot dolç, eh? I el poema del pa amb tomàquet diu: Déu ens do ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet, amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no ho sigui massa. Déu ens do un tall de pernil o llonganissa ben ample, perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els osonencs en això tenim molta anomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula, per compartir el que mengem i fer petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol desperta gana, i el menjar, si és compartit, resulta més saludable.
Bé, aquesta també és una de les nostres fites i de l'associació del Cargol Graciós, no? Poder gaudir d'una bona taula i d'una bona companyia, i sobretot gaudir de la sobretaula.
Jo us voldria dedicar, bueno, a veure, sí, faré una endevinalla, a veure vosaltres que sou experts en tota aquesta matèria que domineu, i a veure si m'ho endevineu. És
quina
una endevinalla
por
que diu així: és petit com una nou, no té peus i puja al Montijol. És petit com una nou.
Jo ja ho sé, ho puc dir.
No té peus i puja amb un tijol. Sí, és clar.
El cargol.
Ah, molt bé. Molt bé. Que sou del cargol de Cíl·lic i s'ho saben tot.
Aquest era graciós? Sí, suposo que sí.
Aquest, bueno, aquí n'hi ha un altre que potser no és d'allò, però a veure si... Diu, puja paret amunt, amb la caldereta al cul. Puja paret amunt, amb la caldereta al cul.
No ho sé, serà el cargol igualment, no?
També.
Perquè puja una paret.
Sí, sí.
O és aquell, l'Spiderman o el cargol? Un dels dos.
I després n'hi ha un altre que diu, no és porc i furga terra. No és bou i porta banyes. No és escarabat i s'enfila en l'aire.
També, tenim el cargol amb això.
Sí? Ah, clar, porta banyes, d'acord, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
I n'hi ha un altre que diu, no té cames i camina. Va amb càrrega dia i nit. Sí. No és cap bou i porta banyes, no és ovella ni és cabrit.
Sí, aquest sí. Sí, sí, també el cargol.
Bueno,
sí, sí, sí que tenim, sí, tota tenim acudits cargolaires.
Sobresalient, heu passat la prova de l'endevinalla. Sabeu que les endevinalles en temps dels romans eren com un test d'intel·ligència, eh? O sigui que no es penseu que és per passar l'estona. Els romans ja el feien servir per fer anar al magí.
Treballar el cap. Doncs... ja que hem tornat al salat amb el pa amb tomàquet, anirem ja per plats més contundents i acabarem de fer un repàs a aquest llibret tan apetitós que, com hem dit abans, es titula Bon Profit. I per exemple, doncs, ens queden uns fideus a la cassola que diuen així: ens els mengem fent tabola els fideus a la cassola. Llargs o curts són divertits i bons i per llepar-s'hi els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de pot s'aprima. Però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
Després dels fideus formen mengem els ous ferrats, no?
Oi tant.
Vinga. Que diu, quan es couen, quins esclats els ous ferrats? Fins i tot, si no es vigila, poden fer alguns disbarats. I un cop cuits, ben presentats, els ous ferrats, se'ls mencen sense ganyotes, fins i tot els desaganats.
Això és veritat, eh? Sí. Un ou ferrat sempre passa bé.
Sí, a tothom li agrada, tothom. I un altre plat, crec jo, també força... que també agrada a grans i a petits. Segur. És la carn arrebossada, eh? I aquí en Miquel Martí i Pol ens diu: la gent gran i la mainada mengen carn arrebossada, que per fora sembla dura i és per dins com confitura, de tan flonja i delectable. Un bon plat tan agradable que, si algú encara no el coneix, quan el tasta, repeteix.
És veritat, la carn arrebossada no, segur que li agrada a tothom.
Tot això que esteu llegint és cert, no? Allò
sí, sí,
que ja
sí,
està
sí.
Comprovat.
També podem menjar croquetes.
Vinga.
Aquest de les croquetes és molt maco, també. A mi m'agraden així curtets. Se'ns esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes. Ben rosses i cruixidores, no te'n venges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
I ja em sembla que aquest pas acabem de llegir tot el llibre sencer, perquè ja dic que és molt curtet, i ens queda només la truita, oi? I l'arròs blanc. Vinga, quin llegim primer?
No sé, primer l'arròs, no? Que és sí. El primer plat. Bé. I després acabarem amb la truita.
Bueno, fem un arròs tres delícies, no? Encara que no sigui gaire català. Doncs vinga, l'arròs blanc diu així: ben apilonat, l'arròs blanc fa plat i pot barrejar-s'hi, no és cap disbarat, tota llei de salses: plàtan, ou ferrat, verdures, formatge, pollastre trinxat, gambes i tonyina, i el que ve de grat, per tal que resulti un plat variat, que l'arròs ho lliga tot molt ben lligat.
És veritat, ho accepta tot. Un dia hem de parlar de plats d'arrossos perquè es poden fer de tantes maneres i de tantes, en fred, amb, és de tot. Hem de dir, bueno, no, necessitem més d'un programa per dir receptes d'arròs.
Bueno.
Necessitem més. Bueno, després de l'arròs prenem ja la truita,
sí,
no? Una truiteta. La truita és una bona menja des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes, amb botifarra, amb ceba, amb alls, ben pocs si fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascuna el seu estil i el seu gustet determinat, perquè la truita és un gran plat que, fet així o fet aixà, sempre ens encanta el paladar.
Doncs bé, aquest ha estat tot un el recull de poemes d'en Miquel Martí Pol recollits en el llibre titulat Bon Profit, de plats, receptes, productes de casa nostra i del dia a dia més tradicionals que tenim, sobretot també adreçats a el que és els àpats més habituals de cara a la canalla.
Doncs bé, ara us posaré unes quantes endevinalles més relacionades.
A veure, si puxem el nivell.
Aviam, diu així: aquell qui plora per mi és el qui m'ha fet a trossos.
La ceba.
La ceba, això.
No podem competir,
Va.
Hi ha nivell, hi ha nivell.
Diu: esclar que neixo en el camp, també surto de les calces i caic a mi em vol trinxar, mentre em té el faig fer plorar.
Aquest no...
Esclar que neixo en el camp, també surto de les calces i aquell que a mi em vol trinxar, mentre em té el vaig fent plorar.
No ho sé.
Bueno, passo.
Passo
la paraula.
No, però ens ho has de dir. No ens pots deixar així.
És la ceba.
Ah, la ceba també.
Ho sospitava.
Diu: cent donzelletes en un camp, totes vestides de blanc. Cent donzelletes en un camp, totes vestides de blanc. El públic també pot participar.
Sí, pot dir,
eh?
Sí, sí. Tot, no ho sé.
Cent donzelletes en un camp.
S'està pujant el nivell i ja no anem bé, eh?
Totes vestides de blanc. Són les cebetes.
Les cebetes.
Cebetes en un camp. Són les cebes plantades que van pujar. I ara amb aquest ja... Bueno, ja ho sé bé.
Aquest.
Vas a faig del darrer, però aquest no és ben bé així, eh? Encara que sigui fosc, comencen per dir-li clar. I encara que sigui jove, li diuen vell. Què serà?
Tampoc, eh?
Encara que sigui fosc, comencen per dir-li clar. I encara que sigui jove, li diuen vell. Què serà? Un clavell. Clar, vell.
Vell.
Ah, aquesta és com la dels nens petits, no? Aquelles que has d'enganxar, sí, sí. Bueno, clavell, sí, sí.
Bé, doncs,
molt bé.
La meva aportació també hi és, eh?
Sí, sí.
No hem arribat al 10,
però hem quedat amb 8,9.
7 o 8, notable, ja està bé. Ja està bé.
Molt bé.
Doncs... doncs... avui, després d'un dia de Sant Jordi tan magnífic que vam tenir,
sí,
que per cert que vaig anar a baix a Barcelona, des d'aquí dalt diem que anem a Barcelona encara, i tot el que era la Rambla Catalunya estava de gom a gom i no podies caminar. Anaves topant un amb el de davant i anar empenyent per poder passar, i després vas baixant fins a les Rambles i també otro igual. I o sigui que va ser un dia doncs,
sí,
un dia gran de molta gent, eh?
Sí, sí, va haver molta participació, la gent es va llançar al carrer, tenia ganes també.
I després veia, per exemple, els rams que hi havia a l'Abacus, doncs, i feien cua almenys 200 metres de gent per signar els llibres. Total, que jo pensava, volia fer moltes fotos i al final te n'adones, doncs, que
que no em pots fer perquè no pots ni estendre la càmera.
O sigui, va ser un dia... Bueno, un dia maco, de fet. I avui tenim un dia que no és tan maco perquè plou. Bueno, un dia... comparat amb l'altre no té color, evidentment.
Bé.
Però bueno...
és una pluja que també ajudarà que els propers dies tinguem les plantes i les flors més florides i
sí,
amb
sí,
més color, no?
I, bueno, ja s'emporti la pols. Va bé, la pluja sempre va bé. Si és el dia de Sant Jordi no va bé, perquè clar, no pots passejar, i com altres anys havia passat, però la pluja...
Home, clar,
jo soc molt partidària de la pluja, m'encanta que plogui.
És que el dia de Sant Jordi és allò que diuen els botiguers, carrers molls, calaixos eixuts.
Sí, sí,
no?
Sí, sí, això està clar.
Era un mal dia perquè els calaixos estiguessin eixuts. No?
Això està clar.
Això era un dia esperat per moltes coses. I bé, jo sí que m'agradaria llegir-vos una llegenda, la llegenda de Sant Jordi, però de Montblanc. I, bueno, diu així. Llegenda popular catalana. Un drac, un enorme i ferotge drac, es presenta a les portes de la vila murallada de Montblanc. El drac, fètid i emmenzinat, alè, mata i s'engoleix tot el que té al seu abast. Ramats d'ovelles, bous i cavalls han de ser tancats dins del clos murallat de la vila. Davant del terror del drac s'imposa la vila i a tota la comarca. El rei convoca a tot el poble per prendre una determinació i acorden lliurar a la voracitat de la bèstia la més vella donzella de la vila, que és la filla del rei. Això era democràtic, penseu. Ella s'acomiada sense vacil·lacions del pare, de la gent de la cort i del poble, i se'n va cap al bosc. De cop i volta es troba un jove cavaller, armat de cap a peus i portant una llança punxeguda i cavalgant un cavall blanc com una tofa de neu. Ella va témer per ell, que si el drac sortia, l'esmicolaria, i així li advertí, però el cavaller no tenia por del drac. En aquell punt, un esbufec del drac entamordí la princesa, mentre el jove cavaller embestia la fera, ferint-la per tots els costats amb la seva llança, podent-li a la fi ferir-la tota sota l'ala esquerra, on tenia el cor. Amb un altre cop de llança rematà el drac, que en morir es va fer fonedís dins la terra davant els seus admirats de la princesa. On el drac va desaparèixer, va néixer un roser de roses roges com la sang. I aquesta és la llegenda de Sant Jordi de Montblanc.
Molt bé.
I ja està.
Molt bé.
Doncs, nosaltres seguint i aprofitant que hem tirat temps enrere cap al passat, i en relació amb el tema gastronòmic, només també esmentar que aquest cap de setmana també, a part de tot el que ja he dit al principi, aquí al costat, com aquell qui diu, a Badalona, aquest cap de setmana també es fan unes jornades gastronòmiques de cuina romana. Anem cap al passat. Badalona acull aquestes jornades en el marc de la novena Magna Celebratio, un festival romà que organitza el Museu de la Ciutat, i al llarg d'aquest cap de setmana diversos restaurants s'inspiraran en l'antiga Roma per crear plats atractius i sabrosos de l'època dels romans. Així doncs tindrem delícies típiques com la crema de sèmola de blat, el xai rostit, pasta de formatge amb all, ànec amb salsa de pinyons i dàtils, ous de guatlla o formatge fresc de cabra. A més, hi haurà per primera vegada una demostració on es cuinaran també receptes eròtiques. Tots aquests plats es trobaran sota noms com Apotermum, Agnum Asum, Moretum, Anatem Elixam, Cum Nucleus et Cariotam. o també Ova Coturnix Elixa o Sala Catàvia.
Però així ens explicaran que... el que és. Bé, no? Entre parèntesis, perquè si no...
Suposo que estarà... Sí, sí,
no sabem què menjarem.
Hi haurà la traducció, no? Però sí que si algú vol acostar-se per Badalona aquest cap de setmana, encara que plogui, també fer un salt en el temps.
La
també.
Recepta aquesta eròtica ja ho tenia, bueno...
Ja tindrà un punt.
Aviam si algú hi va i sap...
I ens ho explica, ens ho explica.
Molt bé.
Bé, doncs... ja...
Nosaltres teniu... ens sembla que sí, amb el que hem portat avui no tenim per gaire més. Ja dic, la nostra intenció era donar a conèixer tots aquests poemes d'en Miquel Martí Pol relacionats amb el menjar i amb els productes de casa nostra i també doncs donar una pinzellada.
He de dir que ha estat una descoberta per mi que sentia aquests versos que potser no anàvem més a buscar els potser els de sempre, els clàssics i els sí, i les antologies sí. I després et trobes
sí, sí.
Com amb altres autors que tenen uns versets molt bonics dedicats que diuen dedicats a la mainada, però és que en realitat són versos preciosos sí. Com aquests que heu llegit avui en tema del menjar, o sigui,
sí, sí.
És una cosa ben quotidiana i de vegades no li donem importància, diguéssim, poètica, no? Doncs agrair-vos la vostra col·laboració i tenim en compte que existeixen aquests versos i els anirem fent de tant en tant per la ràdio.
Molt bé, doncs molt bé. Moltes gràcies per deixar-nos participar d'aquest especial de Sant Jordi en el dia d'avui.
Gràcies a vosaltres per estar aquí.
Gràcies.
A reveure. Fins aviat.
Fins aviat.
Això,
fins aviat.
Que puguem seguir col·laborant a gastronomia i literatura. A reveure.
A reveure.
Adéu, bona tarda.
Doncs bé, continuarem nosaltres amb la participació també de Sílvia Castro i de Sebastián Ruiz. I farem una part del nostre programa que anirem intercalant a mida que vagin vinguent doncs les persones citades, no? En principi jo voldria continuar doncs amb una llegenda de Sant Jordi, que aquesta és de la Guinea Equatorial i em va fer gràcia quan la vaig veure, perquè clar, aquestes coses sembla que tinguin una clau purament d'aquí, però ja ho és a Europa, però no ho sabia que hagués estat també a la Guinea Equatorial. Diu, llegenda de Serige, llegenda popular bubi de la part de l'illa de Bioko, Guinea Equatorial, contada per Juan de Embateriobo, Joni, i transcrita per Juana Joni, Lele, guineana de l'illa de Bioko. Diu així, fa molt de temps que en el temps que els galls tenien dents, vivia a l'aldea de Riasaka una família a la qual Rupe, el creador del món, va donar un únic fill, a qui va posar el nom de Serige. A Riasaka hi havia el costum d'oferir des de l'inici dels temps una donzella per fer callar la ira del mal esperit, que una vegada cada readive, o sigui mala lluna, es presentava a l'aldea en forma de Nenyukunyuku Boa i ho arrasava tot sense deixar pedra sobre pedra. En vista d'això, els habitants del poble van decidir buscar la manera d'evitar que es presentés a l'aldea i com a solució van arribar a l'acord d'oferir-li uns dies abans del rei Arraive la seva víctima que s'escollia entre les més belles de l'aldea. Són una mica pelmes, sempre van buscar les més maques, que pensis que quedaran enlluernats. I ho va passar que una nit, quan Serige anava al darrere d'una efana, que vol dir un porc espí, perquè era molt afeccionat a la cacera nocturna, va escoltar uns gemecs tan desoladors que no va perdre un segon per comprovar el seu perquè, cosa que li va costar bastant perquè tot es desenvolupava en l'encreuament del Viruju Vive, encreuament d'energies negatives. Un cop va obtenir el seu objectiu, per un moment va quedar cegat per la bellesa que veia lligada davant seu. Va sospirar 21 vegades. El 21 és un número molt significatiu a la tradició Bubi, tot repetint-se. És ella, és ella. Bé, bé, que vol dir vella. Un cop tranquil·litzat es va dirigir a ella i li va preguntar: què fas aquí d'aquesta manera? I ella li va respondre: compleixo el meu destí, el del meu poble. Quin és aquest destí tan vil que té lligada en aquest arbre? Explica-m'ho ràpidament. Una vegada posat al corrent dels fets, va pensar que no seria correcte alliberar una donzella del seu cruel destí, sinó alliberar Bebe i a totes les que d'ara endavant estarien condemnades a seguir el mateix destí. Però mentre estava amb aquestes descavilacions, va sentir bufar un vent tan fort que no podia ser igualat ni per 10.000 huracans tots junts, i va veure com passaven sobre el seu cap unes pedres alades, i sota els seus peus la terra cruixia i els rius i els mars es disputaven el terreny lliure. Els animals es paralitzaven i la natura gemia, però el valerós Serige, tanta era la ràbia i el coratge que l'animaven, que no va dubtar ni per un instant a canviar el propòsit, mentre repetia: ha de desaparèixer perquè Riasaka i les seves belleses trobin la pau. I traient la seva motxica, llança amb una punta esmolada del serró, li va clavar un cop tan fort que Enyuku-nyuku va estirar la pota. I el vent la va escombrar per sempre de la terra. I diu que d'ell mai més se'n va saber res. I a Riasaka viuen feliços els descendents de Serige i Bebe. En el lloc que va caure Enyuku-nyuku i va ser engollit per la terra, va brotar un llac que tu pots visitar quan vagis a Moka, si passes per Riasaka. Bé, aquesta de la llegenda o interpretació de la seva llegenda de l'illa de Bioko a Guinea Equatorial.
Molt bonica, també.
He tingut unes dues llegendes de Sant Jordi, una molt pròpia d'aquí i l'altra que no sabíem, que jo no sabia ni que existia. Però bueno, la vida és que vas cercant llegendes vinculades, doncs vas descobrint també moltes coses. Bé, continuarem doncs, i avui ara tenim al meu costat a Sílvia Castro i a Sebastián Ruiz. I suposo que heu fet els deures i
suposes molt.
Suposo molt, bueno, però si no, ja saps que tinc aquí material, eh?
Sí, ja la taula està plena. Sí. Bueno, jo començaré amb l'endevinar, i així una mica com per posar-te a prova tu.
En veritat, la competència.
Sí, en veritat és un poema i hauries d'endevinar com es titula. D'acord? És una mica per la revenja, així, després de les endevinalles d'abans.
Home, jo abans deia que els romans ho feien com una
exacte, jo també, ho faig una miqueta igual.
És que avui estic molt espès,
Ja.
És que plou i aquestes coses.
Molt bé, doncs, a veure, no et faré endevinar l'autor, només el títol.
Encara més difícil.
És molt, molt fàcil. Què faig? La llegeixo en anglès?
Si fos en anglès segur que ja no hi ha problema perquè no hi entendré res, però bé.
D'acord, doncs farem la traducció en castellà, que és la que he trobat.
Però tu fes l'original, versió original i després l'altra.
Sí?
Jo que no endevinaré
bueno,
cap.
El meu anglès de Massachusetts, a veure, diria així: New eyes each year, final books here, and new books too, all eyes renew. So youth and age, like King and Page, in this house join, minting new coin. És normal que ara no hagis entès res, però ara intento...
Alguna cosa, però no ara... he perdut el fil, el segon mot i he perdut el fil.
Ara intento en castellà, a veure si queda més clar. Cada año ojos nuevos, aquí hallan viejos libros, como también nuevos libros, regocijan ojos viejos. Y así ancianos y jóvenes, como la tinta y el papel, en esta casa se aunan y nuevas voces acuñan.
¿Qué es la imprenta?
Has anat a triar el més difícil.
El poeta, l'escriptor.
Bueno, el públic també pot, pot participar en aquesta mena de test d'intel·ligència improvisat.
Bueno, ja, jo ja veig que he suspendido.
Bueno.
Bueno, torna a llegir en castellà, a veure si...
Cada año, ojos nuevos, aquí hallan viejos libros, como también nuevos libros, regocijan ojos viejos. Y así, ancianos y jóvenes, como la tinta y el papel, en esta casa se aunan y nuevas voces acuñan.
¿Es la biblioteca o la
Molt
fira?
Bé.
Ja he superat, ara.
Molt
ja, d'estar suspès, ja tinc...
A la revàlida. A la revàlida
aprovat,
hem aprovat. És l'O de la biblioteca del Philip Larkin i aquesta ha estat la meva aportació al Teatrí Especial de Sant Jordi. Així és com he fet els deures amb aquest poema.
Doncs n'has fet molt pocs, eh?
Ho sé. Jo també vaig a la revàlida.
Bueno. Doncs, i si et passa alguna cosa?
Bueno,
ah, no, que ja entenc, sí que portes
sí,
més coses.
Sí, porto, però no és especial Sant Jordi.
Bueno, però portes la motxilla, no?
Sí.
Ja ha passat, no? Ja ha passat Sant Jordi.
No, però nosaltres, com que no hi érem el dia Sant Jordi, doncs ara el fem.
Bé, de fet, jo hauria de dir que avui és Sant Marc, per la part que em toca de pare,
sí.
Germà, fillol i tothom.
Bueno, doncs mira, farem Sant Jordi, Sant Marc i...
Una mica de tot.
Almenys que quedem bé la família.
Què, Sebastián?
Bueno, yo tenía un trabajo de Sant Jordi también, pero lo dejé a media por lo de la operación, ¿no? Yo hoy voy a leer un poema que me gusta mucho de Rafael de León, poeta sevillano y gran compositor de canciones, que se titula ¿Me da usted candela?
Me suena esto.
Perdone usted, caballero, ¿quiere usted darme candela? Mil gracias. El farolero que enciende esta callejuela parece que está dormido. No es un sitio muy de mi gusto, tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Claro que para dos valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorados, cuando la luz se retira y viene ya no se ciendo, y él va diciendo mentiras y ella se la va creyendo. ¡Qué casualidad, señores! A usted lo conozco yo. ¿Usted no se llama Flor y vive en amor de Dios? ¿Dónde le he visto yo a usted? Tal vez en la barbería o en la puerta de Jerez. O en una fotografía sobre un marco muy bonito de peluche carmesí. Y escrito a mi rosarito de su nene, Pedro Luis. Es una condición rara que tienen los de mi quinta, que contemplando una cara ya nunca se nos despinta. Si Sevilla es un pañuelo, ¿ya ve usted qué gracia tiene? Yo al pronto dije, un mozuelo. Y resulta que es Hernene. Con su buen cigarro puro, su tirilla almidoná, y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Y es que por esta calleja se corta para Puerta Osario, pero allí no está la reja de esa muchacha Rosario. Allí hay unos ojos verdes de viso de mal agüero, que el que los mira se pierde, no vaya usted, compañero. Esa marihuana Sánchez que le espera en el San Juan, tiene ya cuatro reenganches y sabe más que Briján. Con esto yo no le quito que vaya usted donde quiera. Todo pues sé que Rosarito cuando se entere se muera. Pero claro, usted es un nene gracioso y enamorado, con buen tipo y muchos bienes y novia por todos los lados. Rosario, una menudencia, bonita y sin parné, pero tiene más decencia que toda su casta de usted. Y da la casualidad que desde que ella nació, cuando tiene que firmar, firma con mis apellidos. De color de la ceniza se le pone usted semblante, y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor, un banderillero que estaba allá en Venezuela, y hoy es el duende primero de esta pura callejuela. Y se tropieza al apuntar flores, tan ciego y tan temerario, que le está mintiendo amores a esa muchacha, Rosario. Y el duende con voz muy baja se acerca y le dice, Zartá, encárgate la mortaja si vuelva a verla llorar. ¿Por qué te callas? ¿Qué piensas? ¿Creí que era más valiente? ¿O es que ya te da vergüenza burlarte de una inocente? A Dios del cielo le pido que te ponga en razón, porque tengo decidido buscarme la perdición. ¿Por qué, Zenardo? Ese lirio que a ti tanto te divierte, las quiero yo con delirio, con fatiguitas de muerte. Porque es la viva pintura de una santa que murió, dejándome esa criatura para que la criara yo. Y he sembrado el mundo entero de pares de banderillas, para ponerle en enero los reyes a mi chiquilla. Para que ahora venga un tunante, le jure y ella lo crea, y así que se acabe el cante, buenas noches y ahí te quedas. Al que quiera intentar eso, con la flor de mis entrañas, le pongo el pie en el pescuezo lo mismo que a una limaña. Si se casa usted algún día y el cielo le da un chabá, dirá qué razón tenía el que me quiso matar. Que a eso nada más he venido, a qué andarse con pamplina, en justicia yo he debido clavarlo a usted en una esquina. Pero en fin, de usted depende, lo conozco y usted a mí, y aquel que mi niña ofende que se ponga bien morir. ¿Se va usted para Puerto Osario? No se meta en Berene. Yo me voy con mi rosario, con Dios, nene.
Ha sortit així la graciosa villana, eh?
Que amb... t'ha escrit en andaluz.
Sí, sí.
T'ha escrit en andaluz.
Però t'has posat en... Eh? En situació. Doncs jo ara, com per redimir-me també una miqueta, llegiré un dels poemes que tenia aquí preparats al Salvador.
És que sabia que vindries i per això...
Sense fer res. Sí. Doncs del Pare Jaume, aprofito, que avui que fa un dia així plujós i que seria un dia molt bonic també per estar a la muntanya.
Buscant cargols, també.
Buscant cargols i berenant una mica de pa amb xocolata.
Bueno, això també.
Sí. I farem aquest que diu Tot caminant fa girar un postaler, que a més era aquella obra que hi havia al Magba, que era molt bonica, que era un postalet tot amb miralls en lloc de postals,
sí.
Per fer-la girar i que s'anés emmirallant tot el paisatge. Doncs diu així, diu: els esquells del torrent separen prou aquestes dues postals, el Montnegre i Caluller. L'aigua, però, les clou i n'empostala els gorgs en blanc i negre. També de la Carena es fan costat, la postal del Soleil amb la Baguenya, el Vallès i el Maresme. Ben mirat, fer girar el sol un postaler ens ensenya que evitem un collage dissimulat. Poso un segell al vèrtex de la tarda i ja de nit guaito absort pel forat d'una bústia. Tot correu m'esguarda. Un paradent postal de Calparaire, al mar, amb cim i vall a cada gaire. I faré una altra, que es diu Aigües d'aigua. També molt adient per avui. L'aigua és un reflex prim damunt l'humeda. Rere l'escorça de l'estany, al fons de tot de l'arbre, als peus d'una altra arbreda, tota de pluja amb vaivé de turons, de les teulades segudes dels cedres, per la fonera del turon amunt, amb grans sorolls d'arbre, enverdint les pedres del mas i dels cims. Un cop de mar damunt l'aigua secreta de la visió, l'aigua profunda que ens manté distants, separats. Ara veig el tremolor d'aigua de la llum, l'aigua entre unes jans, parets de llum, l'aigua que és i no és l'arbre, l'estany, l'humeda, que en sap res?
Molt bé, molt bé. Escolteu, doncs ara jo voldria dedicar uns versos de Machado al nostre veí, el senyor Daniel, que ha vingut avui amb aquest especial, i li dedicarem aquests... versos, y comenzaremos por aquel que es diu Preludio. El pífano de abril sonó en mi oído, lento, muy lento y sibilante y suave. De la campana resonó el tañido, como un suspiro seco y sordo y grave. El pífano de abril lento decía: tu corazón verdece, tu sueño está ya en flor. Y el sol plañía de la campana, hoy a la sombra crece de tu sueño también la flor sombría. Y este otro que dice así: la tarde en el jardín. Era una tarde en un jardín umbrío, donde blancas palomas arrullaban un sueño inerte en el ramaje frío. Las fuentes melancólicas cantaban, el agua un tenue sollozar riente en las alegres gárgolas ponía. Y por estrecho surco a un son doliente entre verdes evónimos corría. Era un rincón de olvido y sombras y rosas frescas y blancas entre lirios. Seguiremos con este, que es la muerte. Aquel juglar burlesco que a son de cascabeles me mostraba el amargo retablo de la vida, hoy cambio su botarga por un traje de luto y me pregona el sueño alegre de una alegre farsa. Dije a juglar burlesco, queda con Dios y tu retablo guarda. Mas quisiera escuchar tus cascabeles la última vez y el gesto de tu cara, guardar en la memoria, por si acaso, te vuelvo a ver, canalla. Y este otro, el libro Ninfeas, del poeta Juan Ramón Jiménez. Un libro de amores, de flores fragantes y bellas, de historias de lirios que amasan estrellas. Un libro de rosas tempranas y espumas, de mágicos lagos en tristes jardines y enfermos jazmines y brumas lejanas de montes azules. Un libro de olvido divino que dice fragancia de alma, fragancia que puede curar la amargura que da la distancia, que solo es el alma la flor del camino. Un libro que dice la blanca quimera de la primavera, de gemas y rosas ceñida, en una lejana, brumosa pradera perdida. Bueno, pues hasta aquí estos y continuaremos después. ¿Eh? Y Sebastián.
Esta una que escribí hace tiempo, que titulé El Vago.
El Vago.
Que esto sirve para siempre, para antes, para ahora y para después.
O sea que esto es de casta, ¿no?
Sí. Un día me levanté con ganas de trabajar, di un salto de la cama y me tendí en el sofá. Eso te lo digo a ti, es la pura verdad, que a mí me gusta dormir mucho más que currelar. Con los parados que hay, que trabajen los demás, que yo soy más feliz y me voy a descansar. A mí el trabajo me cansa, que es una barbaridad. Si otro tiene más ganas, no se las quiero quitar. Me duelen las costillas y las tengo que doblar, mejor sentado en la silla y que no me falte el pan. La vagancia me fascina, no lo puedo remediar, que a mí me da mala espina si yo tengo que sudar. Me levanto con ganas de hacer esto y lo demás, pero pronto se me pasa cuando miro hacia el sofá. Que otros se den mala vida, yo no me la quiero amargar, después que no me digan que yo soy un holgazán. Me tiendo a toda la larga y empiezo a bostezar. Qué bien está en la cama, ¿para qué me voy a levantar? El trabajo no es para mí, ¿quién lo llegaría a inventar? Le mandaría un misil que lo parta por la mitad. Me domina la pereza, vivir del cuento me va, te lo digo con certeza que no quiero trabajar. Que la gente me mantenga, que yo me voy a acostar, y si me levanto de la siesta, me tumbaré en el sofá. Y ahora, los 10 mandamientos del vago. Esto ya no es mío.
¿Pero es autobiográfico, no?
Hombre, hija, yo he trabajado muchas horas durante toda mi vida y he trabajado hasta los 69 años. Me he pasado 4 años más de la cuenta, o sea que eso no va conmigo. Pero que esto, por eso digo que esto ha existido, existe y seguirá existiendo. Que hay gente que tiene muchas ganas de trabajar. Aparte que hay muchos que verdaderamente tienen ganas de trabajar, ¿no? Pues los 10 mandamientos del vago. Esto ya digo que esto ya no. El vago es mío, pero este no.
Ni yo creo que tendría que haber un estatuto, ¿no? Es decir, yo me afilio al estatuto de los vagos.
Bueno, los 10 mandamientos
del
vago.
Porque la verdad es que a un hombre que trabaja, cuando se queda sin trabajo, se pone enfermo.
Sí.
Y a un vago, cuando va a trabajar, también se pone enfermo. Alguna cosa hay ahí.
Todo lo contrario.
Por eso el estatuto vamos a pedirlo.
Bueno, vamos a por los 10 mandamientos del vago. Se nace cansado y se vive para descansar. Segundo, ama tu cama como a ti mismo. Tercero, si ves a alguien descansar, ayúdalo. Cuarto, descansa de día para que puedas dormir de noche. Quinto, el trabajo sagrado, no lo toques. Sexto, aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Séptimo, trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo hagan. Octavo, calma, nunca nadie murió por descansar. Noveno, cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate hasta que se te pase. Y décimo, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.
No tiene desperdicio, ¿no? Molt bé, molt bé.
Es que esto lo vi por ahí y cuando lo vi me gustó, digo, mira, me complementa bastante esto que he escrito del vago. Entonces los dos se la traen.
Aviam, doncs ara continuaré jo, però en aquest cas, avui, aquest matí, hem estat amb el col·legi Mare Déu del Coll, amb la companya Mihoko, i els hi ha fet a 50 nens un taller d'origami, i han estat, bueno, allò semblava un galliner excitats que estaven els nens que li sortís aquella peça de plegada de paper, i a més han fet una granota que saltava, i bueno, i arribava un moment que saltava més els nanos que les granotes, però vaja, vull dir, tot això que la Mihoko ha vingut a fer aquest curset, bueno, aquesta demostració, perquè en definitiva demà donarem els premis en el col·legi de premis de tanques, que 120 nens han fet aquests versos, i lliurarem doncs 6 per 3, 18 premis per 100 nens que s'ho han guanyat, i ben guanyat. Fins ara feien haiku, però ara han fet tanca, i jo sí que voldria dedicar unes tanques meves als nens que han fet les seves tanques, que quedaran en el món de la literatura i estaran volant pels aires durant molts anys, i algú ho captarà. Doncs la meva aportació per aquests nens seria, aviam, faré 1, 2, 3, 4, 5, bueno, faré 5 i després deixaré pas als altres. I diu així, és en castellà: marismas grises con viejos tamarindos y muchas flores, nostálgico ambiente con nieblas de recuerdos. Dir-vos que Les tanques és un poema de 1, 2, 3, de 5 versos, i les síl·labes són 5, 7, 5, 7, 7, síl·labes poètiques. O sigui, no és un vers lliure. I l'altre diu així: árboles en flor, del jardín un remanso con baños de sol, donde beben amores los reflejos del cielo. Y aquesta altra que diu: el sol le baña, oh bello jardín japonés, ciruelos en flor, unas palomas beben en la reguera del zen. I aquesta altra diu així: Edén y hadas, bello rincón florido, árboles verdes guardan el paraíso, vigilan su fantasía. Bellos jardines primaverales, el sol los ilumina, mientras las cigarras conciertan su música. Bueno, que por aquests altres, y diuen així: se pueden contar en la oscura noche blancas estrellas, con tus luceros verdes que brillan con luz propia. Qué te romántica.
Sí, sí.
Paisaje virgen entre cielo y tierra, jardín del Edén, espacio infinito de creación divina. Y aquí está otra que digo: sus ramas verdes guardan, oh fiel espesura, delicados pies de pinchos y zarzales que el hecho saludan. Y esta otra dijo: en el paseo los visitantes aman el buen contraste, y los árboles visten colores otoñales. Bé, aquests són la meva aportació als nens que s'han esforçat per fer doncs aquestes tanques, i a més les han acompanyat de dibuix o d'una fotografia. O sigui que en aquest cas la tanca i el dibuix o la fotografia es converteixen també en un haiga. Això seria que vol dir que és un poema a dintre d'una imatge, que pot ser pintura, dibuix, etc.
Però es premia pròpiament la tanca o el...
No, el dibuix acompanya, pràcticament és la tanca. Ells s'han d'esforçar que el pensament quedi explicat i que jo entengui, o que el jurat entengui, doncs el que volen dir. I hi ha obres que
Home, vam llegir uns quants, no? El dijous passat.
No tindríem que dir-ho, però sí que vam llegir uns quants i van quedar bastant meravellats de que nens de 8, 10 i 12 anys doncs, puguin arribar a fer poemes d'aquesta qualitat, no? I bé, continuarem.
D'acord. Doncs continuem amb granotes.
Ara vas amb granotes, com la granota
de la Mihoko. Perquè tu, exacte, tu has parlat de que havíeu fet granotes.
La que estamos con el agua.
Exacte. Dins d'un poemari d'en Picavia, para mi reputación de no ser serio, más bien no hacer nada que hacer lo que sea, hi ha un petit poema que es diu El sapo de ojos amarillos. Estábamos en el jardín una tarde. De pronto Susan cerró su libro para escuchar un aire de música que no existía y me miró con los ojos bien abiertos por una visión curiosa, la de un sapo que tenía los ojos amarillos. No sé per què, però m'has recordat una mica els haikus que llegiu així,
sí, sí,
bastant minimalistes. Així. Després d'una altra que diu «Tengo miedo de las flores». No me preocupo más por ser considerado que por ir al cielo, pero veo mal. Hay una pantalla entre tú y yo, quizá la oscuridad que está a tu favor. Y ahora podemos hacer un tomar la verdad en serio me hace reír. Esta montaña vuelve a la comarca encantadora. Si suben sobre esta montaña estarán desilusionados. Es lo mismo para los hombres, hay que verlos a cierta distancia. I ara crec que necessitem una mica més d'humor del Sebastià.
Per humor?
Sí.
No, de què cosa tenen els ojos?
Tu? Jo? Marrones.
Bueno. Mira, pues voy a leer una que escribí hace tiempo también, muy romántica, como si te la dijera a ti.
Es adaptable, ¿no?, el color.
Sí, sí, porque no te habías fijado hasta ahora de qué color tenía los ojos.
No, es que para que... Es como si te la dijera esto a ti, ¿no? Se titula Cuando se excusa tu voz. Cuando se excusa tu voz tan delicada y suave, parece como una caricia que del corazón te sale. Su aroma una delicia que va perfumando el aire. Con su fragancia infinita, lo mismo que los rosales. Tus palabras son la brisa y tan bello tus modales que a todo el mundo cautivas con tus encantos naturales. Tu sonrisa que ilumina igual que el sol cuando sale va alegrando la vida con esa gracia raudales. Tu elegancia que fascina, tu pelo rubio y brillante, tus ojos marrones chiquillas como soles son de grandes. Te daré lo que me pida, aunque me pidas la sangre. Con tu gracia que alucina, nada puedo negarte. Con tu cara tan divina y tus palabras amables, cuando te oigo me inspira como no me inspira nadie. Esa aureola que brilla como la cara de un ángel, piensa un poco y adivina que solo puede ser Silvia con su donaire.
Gracias.
Había chicas que me gustaba escribir poemas y eso, y siempre uno está inspirado, ni tiene tiempo, no tiene nada.
Si
y entonces digo, me tengo que buscar un comodín. Y entonces la hice de comodín, y no te puedo imaginar la de poesía esta que he quedado, adaptándola pues como es la música.
Ahora le acabas de atrever a todo el romanticismo. Es totalmente intercambiable.
Vosotros que estáis con la adivinanza, ¿qué le dice? El pito al dedo, el timbre. ¿Qué le dice el timbre al dedo?
No me
toque que grito.
Bueno, no me salía, vale. Por ahí va.
Ahora tú quieres humor, ¿no? ¿Podemos seguir?
Sí.
Un toque de humor, venga.
Tú haces de madre y yo del hijo. Mira qué hijo más crecidito tiene. Tú, como ordenándome a mí, tú las mayores, bueno, la grande, ¿no?
A ver, que surda aquí. Hijo mío, por favor, de tu blando lecho salta.
Déjame dormir, mamá, que no hace ninguna falta.
Hijo mío, por favor, levántate y desayuna.
Déjame dormir, mamá, que no hace falta ninguna.
Hijo mío, por favor, que traigo el café con leche.
Mamá, deja que la sábana un rato más aproveche.
Hijo mío, por favor, que España entera se afana.
Que no me levanto porque no me da la gana.
Hijo mío, por favor, que el sol está ya en lo alto.
Déjame dormir, mamá, no pasa nada si falto.
Hijo mío, por favor, que es la hora del almuerzo.
Déjame, que levantarme me supone mucho esfuerzo.
Hijo mío, por favor, van a llamarte Aragán.
Déjame, mamá, que nunca me ha importado el que dirán.
Hijo mío, por favor, ¿y si tu jefe se enfada?
Que no, mamá, déjame, que no me va a pasar nada.
Hijo mío, por favor, que ya has dormido en exceso.
Déjeme, mamá, que soy diputado del Congreso. Y si faltan las secciones, ni se advierte ni se nota. Solamente necesito acudir cuando se vota. Que los diputados somos ovejitas de un rebaño, para votar lo que diga y dormir en el escaño. En serio, mamaíta, yo no sé por qué te inquieta, si por ser su tuliparlante cobro mi sueldo y mis dietas. Lo único que preciso, de verdad, mamá, no insista, es conseguir otra vez que me pongan en las listas. Hacer la pelota al líder, ser sumiso, ser amable y aplaudirle, por supuesto, cuando la tribuna hable. Y es que ser parlamentario fatiga mucho y amuerma, por eso estoy tan molido. Déjame, mamá, que duerma.
Bueno, te dejo, hijo mío. Perdóname, lo lamento. Yo no sabía el estrés que produce el parlamento.
Esto es de Fray Luis de Junípero, Fray Luis Junípero, de Junípero.
O sea que esto ya tiene años.
Esto es del siglo XVIII,
no
creo.
Es de ahora.
Del siglo XVIII, creo que es. O sea que esto es igual que lo hago, antes, ahora y después. Siempre existirá esto. Bueno, ya lo estamos viendo cada día, ¿no?
Esto es un clásico.
Lo estamos viendo cada día.
Bueno, ara llegiré uns versos de Machado dedicats al senyor Daniel, que avui està aquí amb nosaltres. Amanecer en València, desde una torre. Estas rachas de marzo en los desvanes, hacia la mar, del tiempo, la paloma de pluma tornasol, los tulipanes, gigantes del jardín y el sol que asoma, bola de fuego entre dorada bruma, a iluminar la tierra valentina, hervor de leche y plata, añil y espuma, y velas blancas y en la mar latina. Valencia de fecundas primaveras, de floridas almunias y arrozales, feliz quiero contarte cómo eras, domando a un ancho río en tus canales, el dios marino con tus albuferas, y el centauro de amor con tus rosales. Y esta otra que dice, la muerte del niño herido. Otra vez en la noche, es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas, duerme, hijo mío, y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh flor de fuego, ¿quién ha de helarte flor de sangre? Dime. Hay en la pobre alcoba olor despliego, fuera la horonda luna de blanquea, cúpula y torre de la ciudad sombría, invisible avión moscardonea. ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? El cristal del balcón repiquetea. ¡Oh fría, 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 fría! Y este es el verso que son 92. Dice, tourné, tourné, chevaux de bois, de Berlín. Pegasos lindos, pegasos, caballitos de madera. Yo conocí, siendo niño, la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos pegasos, caballitos de madera. Y el siguiente verso dice, deletreos de armonía que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía del sempiterno piano que yo de niño escuchaba soñando, no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue. Y este otro que dice así, en medio de la plaza y sobre tosca piedra, el agua brota y brota, y en el cercano huerto eleva tras un muro ceñido por la hiedra alto ciprés la mancha de su ramaje yerto. La tarde está cayendo frente a los caserones, de la ancha plaza en sueños. Relucen las vidrieras con ecos mortecinos de sol. En los balcones hay formas que parecen confusas calaveras. La calma es infinita en la desierta plaza, donde pasea el alma su traza de alma en pena. El agua brota y brota por la marmórea taza. En todo el aire, en sombra, no más que el agua suena. Bueno, pues hasta aquí.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Esta es muy, muy bonita. No la tengo para leer. Pero solamente.
¿Tiene la del olmo seco? No.
Es que he traído un extracto, no tengo todo el libro.
No tiene todo el libro. Es el Serrat que les puso música.
Sí. No, sí, sí de lo cual me habla, pero en este caso no puedo leerla. Bueno, otro día lo haremos.
Yo digo, hablamos de la ribera del Duero, que pasa, corre, ríe y sueña. Hablamos del margen del Duero, conmigo vais y corazón os lleva.
Sí, lo haremos algún día y usted vendrá a la radio y lo recitará. Hoy, como es un especial, ahora usted no tiene micro y los demás, los que nos sienten, nos escuchan, nos sienten lo que usted dice.
Son preciosas las poesías.
Sí. ¿Continuem? No?
Va, continuem amb un dels que has portat tu, amb un poemari que has portat tu, que ha agafat, del Heinrich Heine, Intermezzo. I bé, la traducció és de la Teles Mestres, com que és un poema molt, molt llarg i estem una mica en plan la llegenda de Sant Jordi i t'ha agradat molt que sempre sigui la més vella i tot això, farem una part molt petitoneta.
Però pobreta, totes les princeses són velles i les volen...
Home, què t'agradaria més? Que a sobre, una noia pobra...
Només hi ha un sol,
Però bueno, si fos la pobra lletja i que a sobre se l'hagués de menjar el drac, tampoc
hauríem,
no...
Hauríem d'anar al sindicat després.
Exacte. Ja. No. Diu, en somnis he vist la filla d'un rei, de galtes humides i pàl·lides, sèiem de costat sota el tilo verd i amorosament abraçats estàvem. No desitjo pas ton tron de rei, ni ton sceptre d'or, ni esplendent corona. Lo que em fa glatir ets tu, només tu, la flor més hermosa. Això no pot ser, ella m'ha respost, que al fossar habito. Sols no puc sortir a la mitjanit i si vinc a prop teu és perquè t'estimo. Que és bonic, no?
Això ja és d'un Sant Jordi, super Sant Jordi.
Molt, molt. Mitjanit de Sant Jordi. A veure, i continua. En la lleugera barca al costat meu, la aimada de mon cor s'era asseguda. La nit era tranquil·la i mar endins, bugàvem de costat a l'aventura. El misteriós islot dels esperits se dibuixava al lluny del clar de luna. Allà vibraven voluptuosos sons, allà flotaven danses pampallugues. Els sons, a més, vibraven suaus, voltaven les sardanes amb més fúria, i nosaltres bugàvem mar endins sense esperança alguna. Ens anem posant una mica més, mira, més tristos, més seriosos.
És com la vida, això.
Sí. Llavors fem un petit salt i anem fins al poema 53, diguem-ne, que diu, m'han fet tornar trist i pàl·lid, m'han sadollat de dolor, aquestos amb el seu odi i aquells amb el seu amor. El pa van emmetzinar-me i amargar-me el vi més dolç, aquestos amb el seu odi i aquells amb el seu amor. Però qui més va malmetre, ferir i trencar-me el cor és qui mai m'ha tingut odi ni mai m'ha portat amor. Jo no sé com acabo sempre amb aquest.
Ni l'uno ni l'altre.
Sí, per això sempre darrere meu ve el Sebastián per posar una mica d'alegria.
Bueno, pues ahora una que se titula Carta a usted, señora, de José Ángel Bueta, el poeta cubano. También creo que era del siglo XVIII. ¿XVIII o XIX? Según dice, ya tiene usted otra amante. Lástima que las prisas nunca sean elegantes. Yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa se resigne a ser viuda sin haber sido esposa. Y me parece injusto, discutible el derecho de compartir sus penas, sus goces y su lecho. Pero el amor, señora, cuando llega al olvido, también tiene el derecho de un final distinguido. Perdón, si es que le hiere mi reproche. Perdón, aunque sé que la herida no es en el corazón. Y para perdonarme, piense si hay más despecho que lo que yo le digo que lo que está hecho. Pues sepa que una dama con la espalda desnuda, sin luto en una fiesta, puede ser viuda. Pero no como tanta, tonto y fonto señor, sino para ella sola, viuda de un gran amor. Y nuestro amor, recuerdo, fue un amor diferente, al menos al principio, ya no, naturalmente. Usted será el crepúsculo a la orilla del mar, que según quien lo mire será hermoso vulgar. Usted será la flor que según quien la corta es algo que no muere o algo que no importa. ¿O acaso cierta noche de amor y de locura yo viví un sueño y usted una aventura? Sí, usted juró 100 veces ser para siempre mía. Yo besaba sus labios, pero no lo creía. Usted sabe, y perdóneme, que en ese juramento influye demasiado la dirección del viento. Por eso no me extraña que ya tenga otro amante, a quien quizá le jure lo mismo en este instante. Y como usted, señora, ya aprendió a ser infiel, a mí así de repente me da pena por él. Sí, es cierto, algunas no se... Si es cierto, algunas noches su puerta estuvo abierta, y yo en otra ventana me olvidé de su puerta. O una tarde de lluvia se iluminó mi vida, mirándome a los ojos de una desconocida. Y también es posible que mi amor indolente desdeñara su vaso bebiendo la corriente. Sin embargo, señora, yo, con sé o sin sé, nunca pensaba en otra cuando la besaba a usted. Perdóneme de nuevo si le digo estas cosas, pero en los rosales dan solamente rosas. Y no digo estas cosas ni por usted ni por mí, sino por los amores que terminan así. Pero vea, señora, qué diferencia había entre usted que lloraba y yo que sonreía. Pues nuestro amor concluye con finales diversos, usted besando a otro y yo escribiendo estos versos.
Bueno, en aquest cas tampoc era tan, tan, tan.
La próxima será más alegre.
Bé, continua.
Sí, sí.
Una más alegre.
Pot posar el contrapunt ara per tornar una mica a l'alegria, no?
Vaya suerte que tengo. ¿Qué desea el señor? Me preguntó el camarero. Al señor le pone 2 velas, a mí un vaso de vino bueno. ¿Le pongo una oliva graciosa de los mejores olivareros? Mejor me pone jamón, me da igual que sea serio. Entró en el bar una dama acompañada de un caballero. Se arrimaron a la barra y hay que ver cómo bebieron. Ella se puso a chispada y al hacerle el alcohol efecto me agarraba la corbata y en la cara me dio un beso. El tío le garrapata parece que cogió celo. Me cogió por una pata y me quemó con el mesero. Cuando fui a pagar, ay de mí, no llevaba dinero. Me tuve que escapar sin que me viera el camarero. Salí de aquel lugar y fui por la calle corriendo. Cuando miré para atrás, me venía persiguiendo el dueño. Al coger la revuelta, qué mala suerte que tengo. Me tropecé con mi suegra, que estaba paseando el perro. Me cogió por una oreja al ver que estaba huyendo. Cuando la vio el de la taberna, parecía que vio el infierno. Corría el hombre para atrás como un gamo en el desierto. Si mi suegra lo llega a pillar, le hace pagar impuestos. Después me echó el sermón. Yo ponía cara de bueno, que no me diera un bofetón y me tirara por los suelos. Le voy a contar a mi hija que su marido no tiene esmero, que no te enseñe la liga, que te gasta todo el dinero.
Bé, jo avui no volia acabar pas aquest programa sense parlar, com a mínim, o llegir alguna cosa de Salvador Espriu, ja que estem en el seu any. Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 1913. Estudià Dret i Lletres a la Universitat de Barcelona. Pot ser considerat com un dels millors poetes catalans de la segona meitat d'aquest segle. La seva obra abasta també la narració i el teatre. Bé, jo solament llegiré un poema, que és potser el més conegut, el més difícil de llegir, perquè està llegit per gent que en sap molt, però jo faré el que podré. I es diu així: Assaig de càntic en el temple. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n nord enllà on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació els germans dirien desaprovant: com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, en riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge i estimo, a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria.
Bé, he acabat amb el... amb aquest de l'Espriu, però també us en llegiré un altre. Va, que diu Cementiri de Cirera. Quina petita pàtria encercla el cementiri. Aquesta mar, Cirera, turons de pins i vinya, pols de rials. No estimo res més excepte l'ombra viatgera d'un núvol o lent record dels dies que són passats per sempre. Bé, doncs la meva aportació pel dia de l'any Espriu.
Molt bé, doncs jo continuaré robant llibres d'aquests que has portat.
Molt bé, molt bé. Després vols tornes,
eh? A veure, segons si m'agraden molt, molt. Ara llegiré de Dufu, un llibre que es diu El vuelo oblicuo de las golondrinas, i he vist un parell que m'han agradat bastant. Un d'ells diu així: la luna en el río a unos pasos de distancia, el farol del barco ilumina la noche, pronto será la tercera vela. En el linde de la playa pasa la noche, en calma, un grupo de garzas. Por la popa del barco soy el chapoteo de los peces que saltan. Desconec si això és un haiku, no?
No, això... és poesia xinesa d'abans de Crist. O sigui que
perfecte.
Es pot aplicar al cap de 2.000 anys i continua sent un gran
totalment
problema.
Mm-hmm. Doncs farem una altra. Hierbecillas mecidas por la brisa en la ribera, alto el mástil, de noche y solitario el barco. Sobre la vasta planicia cuelgan las estrellas y la luna inunda la corriente del gran río. ¿Acaso debo la fama a mis poemas? He renunciado a mi cargo, so pretexto de mi edad y mis achaques. Flotando de un lado a otro, ¿qué parezco? Una gaviota entre la tierra y el cielo. I això és de la tardor del 765 a l'arribar a Yunnan, a prop del río Largo.
Exacte.
I podríem fer un altre més. De fet, és el poema cobra el llibre, que es diu Noche en el pabellón, i que comença així: ocaso del año y la luz y la oscuridad apremian el paso del tiempo. El linde del cielo, escarcha y nieve, se abre en la helada noche. Es la quinta vela, se oyen el cuerno y el tambor de lastimero sonido. En las tres gargantas oscilan las estrellas reflejadas en el río. En los incultos campos, mil familias lloran, se oyen fragores de guerra. Por doquier, pescadores y leñadores entonan canciones de la tierra. El dragón tendido y el brioso corcel se han vuelto al final tierra amarilla. Sin noticia de los asuntos humanos, en absoluta soledad me hallo. I això va ser composat a l'hivern del 766 a Guinzhou. Doncs aquests són els poemes que acabo de descobrir, sí. Gràcies al Salvador.
Són centenars d'anys, un miler d'anys i tot. O sigui que la poesia ben escrita pot perdurar tota la vida, perquè de fet els sentiments de la gent, de l'home, de la dona, són els mateixos.
Sí, aquí continuen igualment, o sigui, fent referència sempre a la natura, centrant-se a la natura, no com a generadora dels sentiments.
I també hi ha, clar, els sentiments humans. Aquí pràcticament, si seguissis llegint, veuries que una mare pateix perquè el seu fill se'n va a la guerra i potser no el veurà mai més, no?
Uh-huh.
I un altre poema també parla de que els soldats de venen a buscar doncs el fill d'una dona i diu: deixeu-ho en pau, que ja n'he perdut tres de la guerra, no?
Sí,
doncs aquestes coses evidentment són pròpies de, en aquest cas, de la història de la Xina, no?
Mm-hmm.
Les dinasties.
Sí, també recullen el pas del temps, no? La sensació de que et fas gran, de que ja no et venen tant a veure com quan ets jove, no? He vist en algun altre poema, la Soledat.
Perquè diuen, estava a punt de marxar, però li estaven fent la perruqueria per abans de posar-se la cuirassa. O sigui, que sortien ben pentinats o un look de la guerra.
De l'època.
Sí. Bueno, t'ha agradat, eh?
M'ha agradat, potser no te'l torno.
Bueno, ja te'l deixo, dona. Molt bé.
¿Sabéis que le dice un ojo al otro?
Que estás al lado mío.
Estamos separados por narices.
Por narices, al menos una, sí. Molt bé.
Bueno, poema d'amor, vamos con el romanticismo.
Tornem.
Un te amo no es suficiente para expresarte mi sentir. 5 letras, 2 palabras y 3 sílabas. Y una flor. Yo te quiero entregar mi mundo en el mejor poema de amor. Yo te entregaré una carta, si una carta supiera escribir. Yo te cantaría canciones si yo fuera un buen cantor. Yo te regalaría al cielo si al cielo pudiera subir. Yo te daría una sonrisa como el mejor poema de amor. Tan grande como un elefante, tan pequeño como un ratón. Qué difícil poder explicarte cuándo te debo y te amo yo. Simples cosas mundanas de tu parte me vuelven loco. Al pintarte esa sonrisa y tus besos me saben a poco. Me derrite como un hielo que estaba caliente. Me derrite si estás lejos y si estamos frente a frente. Y es que cómo entregar tulipán a la mejor de las rosas. Cómo dar de comer pescado a aquel que ya es un delfín. Cómo regalarte un poema de amor y de gratitud. Si el mejor poema d'amor en este mundo eres tu.
Oh.
Molt bonic.
Ara ja estàs quedant més tranquil·la, eh? Que aquest, ja menys...
Bueno. Salvador, li pots dedicar la teva dona i desmentim lo nostre ja a la ràdio.
Escolteu, jo volia llegir uns versos que ja fa molts anys que els vaig fer, tants com 10 anys, en el qual em volia dedicar més a fer poemes per nens, i aquests són els que encara conservo, i els dedico també als nens que han treballat a l'escola. Per tant, com que no són ni haikus ni tanques, serà un poema doncs lliure. Diu: la pelota. Corre tras la pelota el niño con escasos dientes, sudando. Cara bronceada, mejillas morenas con chorrillos de sudor dibujando su cara. Tras él muchos niños. No se ve la bola. El polvo levantado indica dónde está la pelota. No dejan jugar a niñas. Son varones, muy varones, las niñas y las muñecas. Les aplauden las jugadas. Ellas no entienden de fútbol, pero gustan de sus amigos. Los niños juegan a pelota. Las niñas hablan de niños. Niños y niñas y juego, muñecas y pelotas, orgullo de varones y besos de muñecas y fin del partido. Y aquesta altra que diu així: el barro. Juego con barro, mancho mis manos haciendo un tarro. Canicas de tierra parecen bellotas hechas a mano. Con la arcilla del charco saben hacer canicas sin moldes, con pericia. Modelan delicadas manos la tierra molida y el barro tosco arenado. Arcilla, canicas y tarros, cocidos con ascuas en la hoguera de San Juan. Canicas de tierra, bellotas de barro, alma de niño de antaño. Ascuas y cenizas grises, materia de industria infantil, juegan los niños haciendo juguetes. Vajilla de barro para niñas, niños fabricando canicas, saboreando felicidad. Y este otro que se llama 1, 2, 3. 1, 2, 3, caballito inglés. Juegan más de uno y más de tres. Todos quietos y juntos los pies, que cuenta quien para, que es Inés. Los caballitos están de pie, cuenta hasta 20 el oficial inglés. Con sigilo y silencio avanzan, intentando tocar a Inés. Esta se gira y moviéndose uno ve a la retaguardia, caballito. Cada vez más diligente los caballitos veloces van, sin hacer traspiés. El oficial es más rápido, inmoviliza a los caballitos y vuelven a empezar bajo el mando del oficial inglés. Uno, dos, tres, juegan más de uno y más de tres. Bueno, pues me quedan dos peinitos, ¿eh? Los acabo.
¿Y això era un joc, això del caballito inglés?
Sí, sí, això era un joc. Aquí també era un, dos, tres, pica parets. Això, aquest és,
clar, jo el pica parets sí que el coneixia. Doncs el caballito inglès no.
Però aquesta és la versió castellana, però, uh-huh. Però era, és un, dos, tres, pica parets. I l'hoyo. Es redonda, es bonita, el canto de arroyo o de tierra cocida, mi canica. Rueda, corre, cae al hoyo, la muy tonta. Ojo con ella, que anda loca, bonita, no caigas, vete sola. He tirado y he perdido la canica de arroyo. Qué bonita es la canica, que anda sola sin entrar al hoyo. Y la última sería esta de la bici. La vimos en la bici, era la atleta en bicicleta. El viento favorecía, iba deprisa empujando. Con la prisa se levanta, le levanta la falda a la brisa. Y ríen de ello los niños, sus amigos, la chiquillería. Los niños se ríen al verle la braguita. La niña se sonroja y les dice, idiotas, ya no veréis más el color de mi prenda, ni iréis más en mi bici, hasta que beséis el suelo. La vimos. Era la atleta enfadada en bicicleta. Bé, ja per la meva banda. 5 minuts, queden 5 minuts.
Una cortesa. La niña de Guatemala. Ya la dije el otro día. Quiero la sombra de un ala, contaste cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y la ola de reseda, y de Jamila enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla dolor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargando la anda obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tanda todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver salió al verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta al doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
Molt bé, molt maca. Bueno, potser encara podem fer... Queden pocs minuts.
Doncs jo he trobat aquest també entre totes aquestes poesies i llibres que has portat, i m'ha fet gràcia perquè m'ha recordat d'un profe de literatura que tenia a l'institut que sempre reia de Romeo i Julieta i deia que Romeo en veritat era un farsant. I llavors aquest poema es diu Defensa dels llops en contra dels xais. Ell considerava que això, que era un farsant, i que si tant s'estimava Julieta que hagués trobat la manera. Diu: cal que el voltor devori els meus otis? Què preteneu vosaltres del xacal? Que es mulli ell mateix la seva pell de llop? Ha d'arrencar-se les dents? Què és el que no us plau de comissaris i pontífecs? Què mireu bocabadats en l'enganyosa pantalla del televisor? Doncs qui li cusa al general la franja de sang als pantalons? Qui li trinxa el capó a l'usurer? Qui es penja orgullós la creu de llauna al malic burtzinaire? Qui enxampa la propina, la moneda de plata, la paga pel silenci? Molts són els robats i pocs els lladres. Qui els aplaudeix? Qui els lloreja i honora? Qui és golut de mentides? Mireu-vos al mirall, covards, té por de la fatiga la veritat, no voleu aprendre, i la funció de pensar l'encomaneu als llops. Un anell al nas és la vostra joia més preuada. Cap engany és prou estúpid, cap consol és de bon preu, tota extorsió encara és per a vosaltres massa poc. De vosaltres xai i germanes són, i a elles us assembleu les gralles. Es buiden els ulls l'un a l'altre, la germanor domina entre els llops, van sempre units en escamot. Lloats siguin els lladres, vosaltres, esperonant-los a la violació, us llanceu al llit infecte de l'obediència. I àdux gemegant dieu mentides, el que voleu és que us devorin, vosaltres no canviareu pas el món. era un poema de Lenzesberger.
Bé, doncs, amics i amigues, hem acabat aquest especial Sant Jordi i ens acomiadem de vosaltres, tot i desitjant que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7. Agraïm a Sílvia Castro, Sebastián Ruiz i altres persones que han passat per aquí, com Carles i Carme Saviano, i us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. Recordeu que estem a la Ràdio Gràcia 107.7 FM i res més, us parla Salvador Barrau. Thank you.